COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem escoltant en les últimes hores moltes promeses, moltes receptes per abordar problemes que no són nous i que ningú fins ara, curiosament, ha pogut solucionar. 50.000 vivendes públiques noves al 2030, més de 4.000 milions d'inversió, ajudes perquè els joves es puguin emancipar, uns serveis públics de qualitat, més inversió en educació o una reforma de la sanitat perquè l'atenció al ciutadà sigui ràpida i eficient. Són algunes de les promeses que li hem sentit a Salvador Illa en el debat de política general que s'està fent al Parlament. Ho hem sentit moltes vegades abans. És el que qualsevol de nosaltres voldria. Però haurem d'esperar 4-6 anys per veure en què queda tot això, perquè estem massa acostumats a declaracions d'intencions i no tant a fets. És veritat que d'aquí a 4 anys ningú no se'n recordarà del que es va prometre i del que s'ha quedat en un calaix, però si tiréssim de meroteca ens portaria més d'una sorpresa. Està molt bé que els objectius siguin de màxims, però el que volem és que siguin realistes. No val que en els debats tothom, govern i oposició, presumeixin de tenir la recepta màgica, però què passa quan arriba el moment de posar-ho en pràctica? Sabem quins són els problemes, sabem que falta vivenda, que hi ha molta gent que no hi pot accedir, que els preus estan pels núvols, que les llistes d'espera a la sanitat no donen treva i que els professors estan al límit. Ho hem sentit moltes vegades en el passat i la història es repeteix. Però clar, la credibilitat es guanya o es perd en els fets. I una vegada més, això està per demostrar. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. I pel que fa al temps, el protagonista avui, sens dubte, ha estat el vent. Ratxes de 60 km per hora a Barcelona o de 100 km a Portbou. Continua activat el pla Vencat en fase d'alerta, especialment al Pirineu, comarques del nord-est i també a Barcelona. Precisament Barcelona ha activat també la fase d'emergència per mal estat de la mar. S'esperen onades de més de 2,5 metres, per tant, molta precaució i no acostar-se als estigons. Això anirà a menys en les pròximes hores, tot i que demà encara es poden produir ratxes fortes de vent al ter sud de Catalunya. Demà també hi haurà ruixats al nord-est i a la costa central, però no seran molt importants. I les temperatures, tant les màximes com les mínimes, baixen aquest dijous. I del temps al trànsit, fem una ullada a la xarxa viària per saber si hi ha incidències a aquesta hora. Marta Carbó, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens comencem situant a la C66. Aquesta via està tallada entre Cursà i la Pera en tots els sentits de la marxa per un accident. A banda d'això, doncs, pel que fa a les vies més properes a Barcelona, retencions habituals als accessos, com poden ser el de la C58, amb cues entre Montcada i el Nus de la Trinitat. També de sortida, retencions de Ripollet en sentit nord, en sentit Sabadell i Terrassa. A la B20, a la Ronda de Dalt, cues en sentit Trinitat des de la Diagonal fins a Horta, i també cues en sentit Llobregat des del Nus de la Trinitat fins a Horta. A la Ronda Litoral veiem aturades a la Barceloneta en sentit Llobregat i també a la zona portuària en sentit Trinitat. De moment això és el més destacat des de Secretaria de Trànsit. Molt bona tarda.
I després de la publicitat parlarem de sanitat. Estem en ple debat sobre com transformar el sistema sanitari. El que està clar ara mateix és que falten metges, falten especialistes i s'han començat a posar solucions damunt de la taula. Una, d'entrada, polèmica, crear més facultats de medicina. Els estudiants, encara que pugui semblar contradictori, diuen que això és un error. De seguida t'explico per què.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625 334 334.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan cuines amb una placa amb extractor silenciós integrat de Miele i descobreixes que pots cuinar salmó sense que la resta de la casa sàpiga quin és el menú, és difícil no acabar estimant-la per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele.
De dilluns a divendres. Confidència. Momentos.
Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. What doesn't kill you makes you stronger.
Que a Catalunya i a tot Espanya fan falta metges és una obvietat que reflecteix en el major volum de pacients per facultatius i en les llargues llistes d'espera per veure un especialista. Curiosament, Espanya té una ràtio de col·legiats en medicina que és superior a altres països com, per exemple, França o Alemanya. Quina podria ser la solució? Doncs una de les que s'han posat damunt de la taula és la d'obrir més facultats de medicina, ampliar l'oferta de places. Actualment, Catalunya disposa de 8 facultats de medicina, 6 de públiques i 2 de privades, a les quals està previst sumar-ne 3 de noves en els propers anys. Davant d'aquest escenari, els estudiants de medicina s'han plantat perquè consideren que no és la solució. Per què, Yolanda Canales? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs el Consell d'Estudiants de Medicina no els acaba de convèncer la mesura perquè, d'entrada, la qualitat de la formació ja seria pitjor. Els mateixos docents tindran més alumnes, però també consideren que no soluciona el problema a curt termini, perquè és ara quan fan falta aquests professionals, degut sobretot a la jubilació de metges de l'anomenada generació del baby boom. És que només a la província de Barcelona i fins al 2026 es jubilaran cada any un miler de facultatius. Per això els estudiants creuen que les mesures s'haurien d'haver aplicat abans, haurien d'haver pres abans, perquè les administracions ja disposaven d'informes que recollien aquesta situació. I obrir noves facultats només provocarà que la formació d'aquests professionals, com dèiem, sigui de pitjor qualitat, professionals que en el millor dels casos no s'incorporaran fins aquí a 10 anys, quan les necessitats ja seran unes altres. És el que ens deia el Marc Ortega, president del Consell d'Estudiants de Medicina.
Estàs intentant tapar ara mateix un problema actual amb una solució que és d'aquí 11 anys vista, quan ja les necessitats demogràfiques s'han vist que no seran les mateixes d'aquí 11 anys. Llavors nosaltres el que reclamem sort és que no és la solució que és més adient per a la situació actual.
Per Ortega, aquests diners que es dediquen a obrir noves facultats o a incrementar el nombre de places per estudiar medicina als centres on ja es fa aquesta formació, es podria distribuir d'una altra forma i que, segons ell, seria més efectiva. Obrint més places MIR i millorant les condicions laborals, assistencials i econòmiques dels metges.
El que defensem és que una solució pot ser l'obertura de noves places MIR, però que això també té un estudi adient, o al final és sobretot això, millorar les condicions actuals, perquè si estem formant professionals i al final el que fem és que no generem unes condicions atractives del nostre sistema laboral, inclús també ja del propi sistema universitari, al final el que estem fent és fer una inversió pública de diners que no està repercutint en el nostre sistema públic de salut.
Pels estudiants, doncs, retenir el talent és la clau, i és que formar un metge no és barat. A l'administració, a la Generalitat en aquest cas, li costa uns 60.000 euros. I després pot ser que aquest professional marxi a un altre país o a una altra comunitat autònoma.
O sigui, el cost de formar un estudiant de medicina puja als 60.000 euros per estudiant, més o menys. Llavors, invertir uns diners, en, això és el que comento, invertir uns diners públics en formar un estudiant que al final no sap si es quedarà o no al nostre sistema, clar, és una mica peculiar, o sigui, és una mica complicat i més si les dades del moment diuen que la solució no passa per aquesta.
Però el cert és que s'han creat a Catalunya 3 nous centres universitaris, un de caràcter públic vinculat a la Universitat Politècnica de Catalunya, que se situaria a Terrassa, i dos més a Barcelona, privats, lligats a la Universitat Abat Olivà i a la Blanquerna. S'incorporen noves universitats, i això que Espanya és el país del món, amb una proporció més alta de facultats de medicina per nombre d'habitants i amb diferència. Per exemple, tenim 50 facultats, que són més que les que té Alemanya, que en té 47, i a Espanya hi ha 48 milions d'habitants, i a Alemanya una mica menys de 83 milions. I això precisament és el que destaca el Xavier Lleonard, del Sindicat Metges de Catalunya, que no es soluciona un problema d'ara i es crea per d'aquí a uns anys. I és que professionals formats aquí no podran exercir tampoc aquí.
Som el país del món amb més facultats de medicina per nombre d'habitants, o sigui, amb diferència. Mm. Per tant, el problema, o sigui, aquí el que s'està donant i el que creiem que cal evitar és que siguem un país productor de metges que en acabat no els aprofiti.
I en la mateixa línia que els estudiants, Lleonard considera que les mesures a prendre són unes altres, les de millorar les condicions laborals i econòmiques dels metges per a la sanitat pública, perquè a la privada, on les condicions són millors, no els consta que hi hagi aquests problemes. Per això, diu, les administracions no en volen sentir ni parlar.
Que és tractar millor els professionals. I és una realitat, és dir, no és que no hi hagi metges, és que no hi ha metges que vulguin fer la feina en l'actualitat amb les condicions que s'estan ofertant, perquè per exemple tenim una demanda relativament molt alta pel nombre creixent de pòlisses d'assegurança privada que hi ha de professionals mèdics, i a mi no em consta que estiguin tenint problemes en la cobertura d'aquestes places.
I un exemple d'aquesta situació que comentàvem és l'especialitat de medicina comunitària i de família, que és la majoritària. Fa un any es van quedar unes 200 places sense ser elegides al MIR. Hi ha graduats que no volen ser metges d'atenció primària, precisament per la sobrecàrrega de feina, per la possibilitat d'anar a una consulta rural i per ser una especialitat molt poc valorada.
Gràcies, Yolanda. Doncs estem escoltant que sindicats i estudiants de medicina creuen que hi haurà massa facultats, que no es tracta de crear més places, sinó de millorar la qualitat de l'oferta que ja existeix, perquè això doncs repercutirà en una millor formació i, evidentment, en l'atenció que rebem els ciutadans quan anem al metge. Parlem amb el president del Col·legi de Metges de Tarragona, amb el Sergi Boada. Senyor Boada, bona tarda.
Bona tarda.
Està d'acord amb aquesta queixa dels estudiants de medicina i dels sindicats? Comparteix aquesta opinió de que obrir més facultats de medicina no és la solució?
És una qüestió complicada, eh? Mm-hmm. I que no té una solució única. És a dir, la pregunta, si falten metges, hem d'obrir més places a les facultats, uh-huh, inclús més facultats, doncs és difícil respondre-la. Eh? Uh-huh. I, per tant, jo puc entendre la postura d'estudiants de medicina, uh-huh, i de sindicats al respecte.
Clar. Ara mateix, clar, en el moment actual sí que hi ha una manca de professionals, falten metges. Moltes vegades el que passa és que acaben marxant fora, altres països, perquè aquí les condicions no són les més òptimes. Però, clar, això d'obrir noves facultats a curt termini, no sé jo si podrà solucionar res, perquè estem parlant d'estudis que són llargs, estaríem fent una inversió potser a 10 anys vista, però no solucionaríem la situació actual, no?
Sense dubte, com dius, crec que no és la solució. Eh? Mira, et dono una dada. Uh-huh. Cada any surten al raó de 8.000 estudiants de medicina, uh-huh, i s'ofereixen també al raó de 8.000 places d'especialitat, de formació MIR, però accedeixen a l'examen el doble, és a dir, accedeixen a l'examen 14 o 15.000 metges. Vale? Uh-huh. Per tant, probablement en l'embut, el coll de botella, no està en el número de metges, sinó en el número necessari d'especialistes. Eh? Uh-huh. Aquest és un punt. I l'altre punt important és que potser sí que hi ha unes diferències de distribució territorial que són desiguals. És a dir, si ens restringim a Catalunya, doncs hi ha unes zones, en el nostre cas, com per exemple pot ser el Delta de l'Ebre, uh-huh, la zona de Terres de l'Ebre, que hi ha un impacte, hi ha més impacte demogràfic, hi ha més falta de metges, vale? Llavors, a la millor la solució no seria tant augmentar el número de places globals, sinó que distribuir millor aquestes places, creant unitats docents en aquestes zones que estan més impactades demogràficament i que després no aconseguim retindre el talent, no? Això com una altra aproximació,
Clar. I hi ha, Sergi, un altre factor a tenir en compte, i és el tema de les jubilacions, no? L'any que ve crec que està previst que es jubili 1 miler de professionals, i jo no sé si aquest relleu està garantit, si s'ha fet una bona previsió d'aquesta situació.
Com dius, és una qüestió de previsió, i ara per ara et puc dir que en aquests anys la previsió no s'ha fet, i patirem, durant un temps patirem, perquè aquestes jubilacions no les podrem cobrir amb els metges especialistes que estem formant. Després, sembla que si aixequem una mica la mirada, 8-10 anys vista, la situació canvia, però a curt termini patirem.
Però és un curt termini de mesos, d'un any, dos anys, tres anys?
No, 4-5 anys.
4-5 anys.
Els propers 4-5 anys seran crítics en aquest aspecte. Després ja et dic que la corba canvia i a 8-10 anys podem fer una altra lectura, però a 4-5 anys està difícil. Clar, i després hi ha un tema també de dèficit en determinades especialitats. Falten especialistes, però que a més falten especialistes metges de família, falten geriatres, falten pediatres i falten especialistes en salut mental. I els metges que surten rarament volen fer aquestes especialitats que tenen un gran. Vale? Que això seria un altre tema. Anem a buscar la causa a la universitat. Hem parlat fins ara de metges i especialistes, però hi ha una altra causa, que és quin tipus de metges estan entrant a les facultats, com entren aquests metges a les facultats. Estem exigint uns números altíssims, unes notes de tall altíssimes. Llavors, aquí a Catalunya, aquelles universitats que tenen més facilitat geogràfica, com poden ser les de Lleida i les de Tarragona, s'omplen d'estudiants que venen de País Valencià, d'Aragó o d'Andalusia i que després marxen al seu territori, no els podem retindre. Vale? Per tant, jo vull la resposta o la solució no és fàcil, eh? Jo volia una mica que tinguéssim aquesta idea.
Sí, que no hi ha una solució màgica, només aplicant aquella cosa solucionaríem el problema.
No és qüestió de fer més facultats. Aquesta seria una... ens falten metges ara, hòstia, fabriquem més metges.
Clar.
Potser, anem a veure que el tema és molt més complex.
Clar, i a més ens podem trobar d'aquí a uns anys amb la situació contrària, no? Que hi pugui haver un excés de professionals, llavors què farem? Tancarem les facultats o què farem?
Exacte, aquesta és una molt bona lectura, perquè com et deia abans, amb les dades que tenim ara, a 8-10 anys vista, la situació canviarà. Per tant, si ara injectem molts més places de grau i fent més metges, d'aquí 8-10 anys podem tindre una situació difícil. ¿Vale? Ara tenim el problema de que estem suplint aquesta manca d'especialistes amb metges de formació extracomunitària, que aquest és un altre problema que tenim sobre la taula. ¿Vale? No són metges que estan esperant a que els donem la plaça, sinó que estan incorporats al sistema i estan mantenint el sistema. ¿Vale? Però aquests dintre de 10 anys probablement seguiran sent.
Clar, dona una mica la sensació, Sergi, que estem formant cada vegada més professionals que se'n van a altres països, que no es queden aquí a Catalunya, i per dir-ho d'alguna manera, estem fent més gran la fàbrica, amb més facultats, però estem perdent el producte al final, no?
Exactament. La qüestió és, com bé dius, el producte, poder-lo, ja que l'estem formant i l'estem pagant nosaltres, que després el puguem retindre. Clar. I que després sigui útil a la societat. Si el que fem és formar-los perquè se'n vagin a altres països, que això també te voldria matisar, que és una mica mantra. Realment, metges, jo et parlo des de la visió dels metges col·legiats, no són tants els que marxen a l'estranger. I això ho sabem.
De quin percentatge més o menys estaríem parlant, per fer-nos una idea?
Un percentatge baix. Jo ara no te sé dir números, però és un percentatge molt, molt marginal. ¿Vale? I això ho sabem. Ho sabem perquè un metge pugui anar a l'estranger al col·legi, li sabem Ho sabem perquè un metge pugui anar a l'estranger al col·legi li té d'otorgar un certificat, que diem que és un certificat de good standing, vale? I, clar, quan un metge vol anar a l'estranger, normalment demana tants certificats com allò que s'està aplicant a l'estranger, vale? Llavors, pot ser que hi hagin molts certificats emitits des del Col·legi de Metges, però realment no són tants els metges que els estan demanant, perquè cada metge en pot demanar diversos, i finalment no són tants els metges que acaben anant-se'n a l'estranger. Però això també t'ho vull matisar, que són dades que podem tindre des de l'àmbit col·legial. Uh-huh. Els metges els recent formats que no arriben ja a ser col·legiats, uh-huh, vale? Aquests no tenim manera de comptar-los, no tenim no manera de saber, mm-hmm, vale? No hi ha un registre, per tant, ahir és un número que no, realment no el sabem. Però mm-hmm, intuïm que ara per ara no és tant. Tota manera, les noves generacions tenen molta més facilitat avui en dia d'anar a l'estranger que la que teníem nosaltres a la nostra època. Per tant, és molt fàcil pensar que si es mantenen aquestes diferències laborals i salarials, pues això ens hi trobarem cada vegada més. No?
Clar. Molt bé, Sergi Boada, president del Col·legi de Metges de Tarragona, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la linterna de COPE Catalunya i Andorra, i esperem que es pugui trobar una fórmula, no?, consensuada entre totes les parts i garantir que tenim els millors professionals, que no hagin de marxar fora i que tenim també la millor atenció quan anem al CAP o anem als hospitals. Gràcies, Sergi, que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en
disfrutar.
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem sovint de salut mental, sobretot arran de la pandèmia, i això està molt bé. Era un tema que semblava tabú, però que ja hem normalitzat. Problemes de salut mental pot tenir qualsevol persona, evidentment, i pot afectar a qualsevol col·lectiu, també als cossos de seguretat, a la policia. Doncs mira, el 39% dels agents de Mossos d'Esquadra pateixen estrès, el 36% ansietat i el 35% presenta algun símptoma depressiu. Ho revela un estudi sobre la salut mental dels cossos de seguretat en el que ha participat la Universitat Ramon Llull. Jo no sé si és habitual que un agent dels Mossos reconegui davant d'un comandament que té un problema de salut mental. Li pregunto a l'Albert Palacio, que és el portaveu del sindicat de Mossos, USPAC. Albert, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Doncs és habitual, com jo deia, que un agent reconegui que alguna cosa no va bé, o encara pesa l'estigma de que un agent de policia doncs ens ha de protegir, ha de ser fort i no pot mostrar vulnerabilitat.
Doncs, per desgràcia, continua sent així, perquè la societat també a vegades ens ataca pel fet que estiguem malament o reconeguem que tenim un problema. Molta gent ens diu pues, que no ens dediquem a això i que ens dediquem a una altra cosa, però som persones, som éssers humans i també la nostra feina és molt complicada de tot el que vivim al dia a dia.
Clar, exacte. Vosaltres us enfronteu, si no a diari, pràcticament a diari, doncs a situacions que poden ser traumàtiques, un accident de trànsit amb víctimes, agressions sexuals, homicidis, és a dir, situacions que us poden deixar marcats, de molt impacte, no?
Bueno, jo mateix fa 28 anys que sóc mosso, porto 2 anys al sindicat, 25 anys al carrer, i si poguessis entrar a la meva CPU, al meu cervell, i visualitzar totes les imatges que tinc de suïcidis, morts violentes, agressions sexuals, nadons, accidents de trànsit, buscar trossos a les Renfes per poder identificar la persona que s'ha suïcidat, totes aquestes imatges les tens al cervell i no tens les eines ni l'ajuda per poder buidar, i si sembla que si necessites buidar no siguis un bon professional, i ho necessitem.
És a dir, no us sentiu acompanyats a l'hora de normalitzar aquestes situacions de salut mental en el cos?
No. Mira, per desgràcia, els cossos policials de tot el món és un dels oficis que té més índex de suïcidi. Nosaltres des d'Euspagia vam promoure un grup de treball de prevenció al suïcidi, que almenys està duent a terme, però no hi ha les eines suficients. El Gabinet d'Interior sí que disposa de psicòlegs, els quals van desbordats. Només hi ha seu a Barcelona, les diferents províncies no en tenen, ni Girona, ni Tarragona, ni Lleida. Es fan via online, que per mi no és el mateix poder parlar cara a cara amb un psicòleg que online. I també està la retinença és del Departament d'Interior. Són psicòlegs del Departament d'Interior. Si dic qualsevol cosa, ho traslladaran, no ho traslladaran, hi ha privacitat, no hi ha privacitat, i això priva una mica perquè la gent potser pugui buscar ajuda.
Clar. És a dir, i no rebeu, Albert, una formació específica prèvia, no?, sobre com afrontar aquestes situacions perquè no us deixin seqüeles emocionals? Formació és a dir, la demanda d'un psicòleg és a posteriori, quan un ja ha tingut una experiència traumàtica, entenc.
Què és això, interior, formació prèvia? Ho desconec. No és així. No hi ha res. Sí que, mira, et posaré un exemple. Els companys que van debatre els terroristes de Barcelona i Cambrils van rebre una visita psicològica. La resta, que eren afiliats nostres, ho va pagar USPAC, tota l'ajuda psicològica que van necessitar.
I si parlem d'estrès, Albert, segurament té molt a veure, no?, amb les qüestions com la manca de mitjans personals i materials, canvis de torn, coses que segurament doncs tenen una solució però que no s'acaba de posar en remei, i això repercuteix en la feina que feu, no?, en una sobrecàrrega, un estrès...
Tot implica la tonicitat, l'estrès. Pensa que nosaltres hem de decidir moltes coses en dècimes de segon, quan després la gent que ho analitza pot estar dies, setmanes o mesos sentat a una butaca, parlo de jutges, comandaments, polítics, periodistes, tota la nostra feina es pot analitzar posteriori amb molta tranquil·litat i molt de temps. Quan nosaltres tenim dècimes de segon per decidir, i tampoc tenim el material per poder-ho fer, tampoc disposem de càmeres unipersonals que gravi la nostra actuació, com estem reclamant des de fa molts anys, o les pistoles Taser. Ara que n'hi ha tantes armes blanques, està la teoria de Tueller, que tens un segon i mig, una persona preparada té un segon i mig per disparar la seva arma de foc vers una persona que estigui amb una arma blanca a 7 metres. Disposes d'un segon i mig. Llavors, tampoc disposant de tassers, llavors és molt complicat, i l'estrès que es treballa a diari, més la gran l'índex delinqüencial que està pujant, més la gran falta d'autoritat, falta de respecte, agressions a la policia, s'han multiplicat un 100% les agressions a policies, pues la gent acaba petant.
M'ha sorprès, Albert, d'aquest estudi, que la unitat amb un nivell més elevat d'estrès és la unitat de trànsit. No sé si et consta això, i en tot cas, si això té alguna explicació.
Mira, no em consta, però també pensa que les unitats de seguretat ciutadana són els primers que arriben amb un accident. Sí que després se'n fa càrrec trànsit, però els primers en va arribar incendi, suïcidi, accident de trànsit, sí que sigui, sempre són les unitats de seguretat ciutadana que estan al carrer. Poden estar sobreestressats per la falta d'efectius, per la falta de material, etcètera, etcètera. Però jo penso que és generalitzat a tot el cos, com les unitats d'investigació tenen un sobreexplotació laboral que molta gent peta. Els companys de l'aeroport, no poden més. A vegades són 7-8 agents i fan els mateixos detinguts que la ciutat d'Hospitalet, el mateix aeroport del Prat. Llavors, la sobrecàrrega de feina i d'estrès és molt bèstia, i van patant, per desgràcia, l'últim suïcidi que vam tenir Mossos va ser d'una companya de l'aeroport.
I imagino que hi haurà casos, no?, de gens que després de viure una situació traumàtica o diverses, no?, al llarg de la seva trajectòria, ha hagut de deixar la feina?
Deixar la feina o agafar una baixa diàlisi psicològica, però a través del metge de capçalera. És el que et dic, el fet que el Departament d'Interior disposi dels seus propis psicòlegs, a molta gent el tia enrere, el poder parlar amb gent que depèn del Departament d'Interior.
Mm-hmm. El nou director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, s'ha compromès en les últimes hores a abordar aquest repte de la salut mental als Mossos amb recursos per fer-hi front. Confiem en que això sigui d'aquesta manera, que pugueu fer la vostra feina de la millor manera possible amb els mitjans i les condicions necessàries, perquè al final doncs això és clau perquè tots nosaltres tinguem un servei de qualitat. Moltes gràcies, Albert Palacio, portaveu del sindicat USPAC, per haver-nos acompanyat a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé, Albert.
A vosaltres, una abraçada.
Hola. A un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Si quieres adelgazar y no sabes por dónde empezar, prueba ya hoy el plan 1, 2, 3. Olvídate de dietas estrictas o aburridas y poco apetecibles que provocan ansiedad, frustración. Mira, pásate al plan 1, 2, 3 para bajar de peso y volumen, porque es fácil, es sano, es efectivo. Y tenemos a Enriqueta de Clinitec que nos va a explicar cómo conseguirlo. Y en solo tres semanas vas a perder de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen.
Pues sí. El plan 1, 2, 3 nos permite eliminar el exceso de grasa 3 veces más rápido que solo haciendo dieta o matándonos en el gimnasio. Con el plan adelgazas, estilizas tu figura, activas el metabolismo, te quitas la celulitis, la barriguita, bajas de peso y además es drenante porque te deshinchas, ¿eh? Y al bajar de peso, pues los niveles de azúcar, colesterol e hipertensión los regulamos. Y, claro, y aliviamos también ese dolor de espalda, rodillas, articulaciones, porque el plan es muy efectivo, sin efecto rebote, te permite perder de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen. Y como tú has dicho, Ruth, en solo 3 semanas.
Solo 3 semanas, y lo mejor de todo es que sigues comiendo, que no son batidos. Es un producto 100% natural, fabricado a base de plantas, minerales, vitaminas. No es un medicamento, ¿eh? Que os quede claro, no es un medicamento y es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para todas las edades. Y no solo vas a adelgazar, sino que también te quita la ansiedad, el hambre, va a acelerar tu metabolismo, lo que favorece esa quema de grasa localizada. Y repito, en tres semanas de 4 a 7 kilos menos y más de 3 centímetros de contorno de cintura o barriga. Mirad, la primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña en un vasito de agua.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar las toxinas. Depuramos, reducimos el abdomen, nos olvidamos de la retención de líquidos y en esta semana ya perdemos 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja también en un vasito de agua.
Sí, que son pura fibra, prebióticos. Mejoramos la digestión, nos despedimos del estreñimiento y perdemos otros 2 kilos más.
Y la tercera semana rematamos el control de peso con las cápsulas captagrasas, las quemagrasas.
Sí, que son saciantes, que nos calman la ansiedad, que nos ayudan a eliminar la grasa y el resultado de estas 3 semanas, pues de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? Pues llámame. El teléfono es fácil. 650-51-52-53, porque hoy todos los oyentes de COPE que llamen ahora van a tener de regalo con el plan las 3 infusiones, la detox, más la drena, más la lipo, pero también de regalo esta faja, cinturón, efecto sauna, reductora de barriga, moldeadora de cintura, quemagrasas y además que nos alivia muchísimo el dolor de espalda, cervicales, lumbares y asiática. Una auténtica maravilla. Y sí, que te viene gratis con tu plan 1, 2, 3. ¿Cómo? llamándome ahora, 650-51-52-53.
El plan 1-2-3 sí que funciona, es muy eficaz, adelgazas de forma duradera, segura y exitosa en solo 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. Es económico y con registro sanitario, claro. Y hoy, pues esta sensacional oferta que te explicaba Enriqueta, las 3 infusiones más la faja reductora y efecto sauna, gratis con tu plan 1-2-3. Y es que lo que vamos a alucinar, Enriqueta, es cuando miremos la báscula.
Claro que sí, pero es que ya te puedes subir a partir del segundo día, que ya empiezas a ver los resultados a nivel de peso y a nivel de volumen. Así que llámame, que lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio, que te lo entregamos por mensajería y sin gastos de envío. Y repetimos el teléfono para que me llames ya. 650-51-52-53.
Enriqueta, gracias. Patunets, patunets.
Patunets, patunets molt grans. Adeu, adeu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I atenció a aquesta informació que dono ara. Els joves cada vegada consumeixen menys alcohol. Així ho apunten els estudis més recents. De fet, la generació Z, els nascuts durant els últims anys de la dècada dels 90 i principis dels 2000, són els que menys beuen, els més abstemis. I és que l'alcohol, doncs, ja no està de moda. Els botellons i les imatges que apareixen en xarxes, mitjans o in situ no són representatives dels hàbits de les noves generacions. Un informe elaborat per l'OMS assenyala que només el 8% dels adolescents pren alcohol cada setmana, una tercera part de les xifres que hi havia el 2006. En el mateix sentit es pronuncia el Ministeri de Sanitat. Què ens diuen? Bona tarda, Ricard Álvarez, què tal?
Bona tarda, Yolanda. Doncs mira, el darrer informe sobre aquest tema conclou que en les darreres dècades l'alumnat de secundària ha reduït el consum de tota mena de substàncies, inclòs també l'alcohol. Espanya és el tercer país amb més persones que no beuen alcohol de la Unió Europea, per darrere de Croàcia i Itàlia. Tot i això, en el dia a dia és tan poc habitual que una persona decideixi no beure alcohol que el seu entorn sovint ho relaciona amb un problema de salut. Avui a Herrera, a COPE Catalunya i a Andorra ens ha visitat el Pablo Treceño, que ha explicat per què no beu ni una gota d'alcohol. I el fet el podem trobar, a part d'altres aspectes, a que sovint ens girem en contra del que molts t'insisteixen a fer, el que de vegades coneixem com la pressió social.
La cosa és que, contra més m'insistien, més pressió social me hacían i no me... i jo més decía que no. O sea, obligar a la gente a hacer algo que no le gusta no va a llevar por buen camino.
I és que molts cops el problema neix del teu cercle d'amistats, que és una pena, però funciona així. El Pablo va tenir clar des de ben al principi que l'alcohol no era gens del seu gust.
Me decían, pruébalo, que está bueno, que, o sea, me incitaban a que probara yo, al menos probarlo, o sea, ya no bebes, al menos probarlo, porque saben que una vez lo pruebas, muchos chavales no lo acaban de dejar porque dicen, ay, pues ahora mismo bebería un poquito más y ahora mismo otro, y así al final acaban metiendo en el hoyo.
Ara, és bo de gust l'alcohol? Doncs mira, aquí entraríem, Yolanda, amb aspectes purament subjectius, això cadascú. Però el que sí que és indubtable és que el consum d'alcohol s'hi entra, a part de per la pressió social, perquè t'han donat una imatge idealitzada del que és el consum de l'alcohol.
Muchos de los jóvenes, ya no es por el sabor, o sea, lo que sobrevaloran es que el beber, creen que te hace guay, te hace ser guay, un tipo chulo, divertido, y claro, eso no, o sea, es una bebida, no es aquí la fuente de la juventud.
Sí, Ricari, sobre aquest tema del consum d'alcohol, sí que hi ha unes dades, no?, que són difícils d'oblidar, perquè des de la vessant sanitària ens segueixen recordant que l'alcohol no és bo per la salut.
Clar, és que independentment del que surt a les pel·lícules, a les sèries, la pràctica de beure alcohol està considerada com de molt risc. Mira, avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb el doctor Xavier Samper, és el cap de l'àrea d'addiccions de la regió sanitària de Lleida, i ens ha recordat que l'alcohol és addictiu i tòxic, i que a més es pot causar greus problemes a la salut de les persones.
A veure, l'alcohol és una substància que té dues característiques molt importants. Una d'elles és que és addictiva, d'acord? I una altra que la gent desconeix parcialment és que és tòxica. Llavors, lo important de tot això és prendre consciència de que l'alcohol, a part de ser una substància addictiva i tòxica, provoca un seguit d'alteracions en l'organisme a mig llarg plaç que poden arribar a ser irreversibles. Problemes hepàtics, problemes del tub digestiu, problemes d'hipertensió, problemes de càncer, problemes d'ictus.
I també ens ha recordat que un dia no és el que fa mal del consum de l'alcohol. El que és pitjor d'aquesta pràctica és començar en edat adolescent i, a més, mantenir-ho en el temps.
Sempre benvingut que la gent més jove comenci a prendre consciència de la magnitud de la tragèdia que es pot arribar a viure si una persona fa consums abusius d'alcohol des de èpoques tempranes, no?, de la vida, no? Però estem parlant que l'inici del consum d'alcohol està al voltant dels 12 anys. Clar. Si comencem a introduir al cos i a la ment substàncies perturbadores, pues això amb el pas del temps provoca conseqüències que poden ser d'envergadura.
I també constata, igual que dèiem al principi, que ha disminuït lleugerament la demanda de tractaments de persones joves. És a dir, aquelles persones que arriben a la conclusió de que sí, que tenen un problema i acudeixen a un centre sanitari per buscar un tractament.
Nosaltres el que detectem aquí, bàsicament, és que la demanda per tractament, per inici de tractament en consum d'alcohol en gent jove, menors de 25-26 anys, ha disminuït.
Hi ha una cosa que sempre diem i que és important que ho recordem. La formació, la informació és molt important. El doctor ens ha destacat la formació que s'ha de fer a casa, és a dir, el que hem de fer pares i mares, però també la que es fan als centres educatius.
Penso que poquet a poquet les famílies i les escoles estan fent molt bona feina, per exemple, amb el tema de salut i escola, i les famílies, els AMPA o AFAS, com se diuen ara, fan molt bona feina, no?, perquè cada vegada integren més sessions, xerrades, formacions al voltant de lo que és un creixement amb més llibertat, llibertat d'expressió i capacitat de decisió.
Ara, Yolanda, recordem, són xifres lleugerament esperançadores, sí, però recordem que l'alcohol causa 2.550 morts anuals a Catalunya amb malalties com el càncer i la cirrosi hepàtica entre les principals causes. Malgrat els avenços en la regulació, la publicitat, com dèiem, d'alcohol continua enfocada especialment en els joves i la cultura de l'alcohol segueix molt massa arrelada en la nostra societat.
Molt bé, Ricard, doncs escolta, hi ha modes que estan molt bé, que els joves surtin de festa i s'ho puguin passar bé sense beure, doncs és una molt bona notícia, sobretot pels que són pares, i sobretot no oblidem que l'alcohol no és bo per la salut, que encara que no ho sembli, acaba passant factura amb el temps. Gràcies, Ricard Álvarez, que vagi molt bé. Fins demà.
Molt bé, gràcies, Yolanda.
Que vagi bé.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924-2424 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. de venta en farmacias. ¿Qué es
la vida? Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fa uns dies, els quatre membres d'una família van morir en un incendi a casa seva, a Sevilla, i s'ha confirmat que la causa que va provocar el foc va ser l'explosió de la bateria d'un telèfon mòbil que s'estava carregant al menjador mentre la família dormia. Evidentment, és una tragèdia, però és que molts de nosaltres ho fem, això de deixar carregant el mòbil durant la nit o durant moltes hores. Podem prendre algunes precaucions per evitar ensurts i accidents greus amb les bateries, Marc Puerto.
Sí, l'ús de dispositius mòbils i tot el que implica càrregues de dispositius endollats de la corrent comporta un risc que disminueix si s'utilitzen correctament, però ja en algunes ocasions hem sentit a parlar de successos que han acabat de forma tràgica. Luis Miguel Manjón és responsable del grup TAC, una empresa de disseny i fabricació de productes de càrrega i protecció de dispositius mòbils, i ens recomana prendre algunes precaucions.
Quan fem servir productes de càrrega, no optar per un producte econòmic comprat amb un basar multimarca barato, i sempre tenim que tenir en compte que les instal·lacions elèctriques dels pisos s'estenen que revisar cada 10 anys, em sembla que són, o cada 20 anys, per evitar que es vagin fent malbé i que puguin provocar aquest tipus d'accidents també, no? A l'hora de tenir alguna cosa endollat, tenim que estar segurs que l'endoll ha quedat fixa, no ha quedat mòbil, que pugui tenir un moviment o que no quedi ben endollat i que això pugui crear un curtocircuit o una fuga elèctrica, no?
A més, també ens ha explicat per què podria haver passat que un telèfon mòbil explotés mentre es carregava el sofà d'aquesta manera.
Pot succeir per quan es fan servir productes de baixa qualitat a l'hora de carregar un mòbil o de substituir la bateria del mòbil, no? O sigui, hi ha gent que no pensa en el que pot passar amb una bateria de mala qualitat o de baix preu, o utilitzar carregadors que no estan suficientment comprovats i que no tenen els sistemes de seguretat, com pot ser contra la sobrecàrrega, contra l'escalfament, o carregadors que no acabin, o sigui, que no tanquin la càrrega quan acaben de carregar un dispositiu.
En un primer moment, recordem, els mateixos veïns de la zona van intentar auxiliar aquestes víctimes, tot i que sense èxit, ja que, a més, la casa tenia reixes a les portes i a les finestres, fet que va deixar atrapats a dins a tots els membres de la família.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
I en el tema de l'Espanyol, a més, ja soc bon amic de l'entrenador, toca arremangar-se, suar la samarreta, salvar la categoria, i jo crec que ho aconseguiran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres. Amb Luis Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Preocupado por la seguridad de su negocio, Auservi Group es la empresa de seguridad integral que ofrece las soluciones que necesitas. Confíe su seguridad y la de su negocio en manos de profesionales. Y llámenos al teléfono 93 418 91 57 y le informaremos de todas las ventajas. O visítenos en la web auservigroup.com.
Para un buen estado de ánimo y hacer frente a situaciones estresantes, triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. Que no te afecten los cambios. Triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insadiet.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Y por
Bojagán. También nos dicen el rey de los colchones. ¿Y qué le decimos de nuestros colchones? Sí, tres espectaculares modelos: Eternus, Medical y Finland, con medidas a escoger y todos, todos en existencia. Precios increíbles e inmejorables. Escuche: colchón matrimonio Excellent, antes 473 euros, ahora 189 euros. ¡Y corra, que se acaban! Se lo podemos entregar y montar en su casa en 48 horas o a su conveniencia.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Deu minuts i arribem a les 8 en punt de la tarda. Això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. Segona sessió avui del debat de política general que s'està fent al Parlament. Un debat en el que els partits han ensenyat les seves cartes, les seves prioritats i objectius. Salvador Illa, que porta 2 mesos al capdavant de la Generalitat, reclama temps i l'oposició es divideix en dues direccions. Els partits independentistes li critiquen la seva subordinació a interessos del PSOE i de la Moncloa, mentre que Partit Popular i Vox consideren que Illa és la continuïtat de polítiques que han perjudicat a Catalunya. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Comencem amb Junts i Esquerra, que reclamen concrecions als socialistes per mantenir els acords.
Sí, els partits independentistes coincideixen amb una crítica, en aquest cas unitària, acusant a Salvador Illa d'estar subordinat als interessos del PSOE i de la Moncloa, i a vegades també demanen concreció i realitats a les seves ofertes de cara a mantenir els pactes, sobretot Esquerra, que condiciona el pacte tant a la Moncloa com també al Palau de la Generalitat. Esquerra li ha recordat que la legislatura depèn del temps que vulguin els republicans, que recordem el 30 de novembre tenen un congrés per decidir la seva direcció. Ha començat el debat avui Albert Batet, el portaveu de Junts, que ha utilitzat la negativa d'Illa i del PSC a l'augment del sostre de despesa a les comunitats autònomes per definir, segons ell, l'actual paper d'Illa.
Si decideix no aixecar la veu en aquesta qüestió, per parar els peus al PSOE, si no és capaç de defensar un petit increment del sostre de despesa, com serà capaç de defensar el finançament singular o el compliment de les inversions de l'Estat en Catalunya?
Ella diu que el que està en joc són l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat i reclama responsabilitat a Junts per Catalunya, decisiva amb els seus 7 vots al Congrés.
Amb el sostre de despesa, què m'està demanant? Què m'està demanant? Que voti perquè no hi hagi pressupostos generals a Espanya? Quan ens beneficiem amb una quantitat de 7.000 milions d'euros al conjunt d'autonomies. Vostè està en una negociació. Jo, miri què li demano. Li demano que vostè negociï i m'aprovi.
Mentre que la republicana li ha recordat a ella que el seu futur passa per als republicans, que condiciona tant el govern de la Moncloa com també el govern del Palau de la Generalitat. El seu portaveu, Josep Maria Jové, posa la línia clara. El finançament singular s'ha d'aprovar.
El canvi de model de finançament era un dels eixos fonamentals per a nosaltres. Sense la voluntat d'un nou finançament no hi hagués hagut investidura. Però sense la concreció del finançament singular no hi pot haver legislatura.
En la seva rèplica, ella diu que farà tot el possible per l'aprovació d'aquest finançament singular. No dona terminis de quan es farà al llarg d'aquesta legislatura. Únicament garanteix que es farà i que és una prioritat màxima.
Hi haurà un finançament singular propi per Catalunya, en els termes literals que hem acordat amb vostès, i serà. Ens hi deixarem la pell. No serà fàcil, ja ho estem veient.
I mentrestant, Sergi, Partit Popular i Vox consideren que Illa representa mantenir les polítiques del govern de la Generalitat de les últimes dècades.
Sí, el Partit Popular considera que tot és una continuïtat. El PSC donava suport a Esquerra, en Pere Aragonès, ara s'han intercanviat els papers, però que no hi ha canvis reals. El portaveu dels populars, Alejandro Fernández, s'ha erigit aquest matí com a alternativa a les polítiques de les últimes dècades a Catalunya i critica el seguidisme de Salvador Illa. Amb un debat sobre economia i fiscalitat, Alejandro Fernández enumera els resultats de la execució d'aquestes polítiques.
Amb la qualitat educativa pitjor que mai, la taxa d'emancipació juvenil pitjor que mai, la taxa de pobresa infantil pitjor que mai, l'execució pressupostària a Catalunya pitjor que mai, si el seu model és la prosperitat compartida, amb tot el respecte se li dona de pena.
Mentre Salvador Illa ha acusat el Partit Popular de voler una fiscalitat excloent i no una compartida com la qual ell treballa i defensa, la fiscalitat actual que té Catalunya com a escut de les desigualtats socials.
Té raó que segueix havent-hi un índex de pobresa important a Catalunya, jo ho vaig dir ahir. Té raó que hi ha gent que viu costa arribar a final de mes. Per això és important no rebaixar la fiscalitat, tenir una fiscalitat justa. Perquè com ho finançaria vostè això? Com resoldria aquestes qüestions vostè? Com? Doncs amb una fiscalitat justa.
Mentrestant, Vox ha sentit que la seguretat és el principal problema de Catalunya i els comuns li han demanat a Salvador Illa que prioritzi habitatge i rodalies i no l'ampliació de l'aeroport del Prat. Això és el més interessant que ha passat en aquest segon dia del debat de política general al Parlament.
Exacte. I demà a la tarda, Sergi, última sessió amb la votació de les propostes de resolució i segur que en tornem a parlar. Gràcies, Sergi Tor. Fins demà. Que vagi molt bé.
Un debat una mica inèdit, perquè sol portava dos mesos l'actual president de la Generalitat i, per tant, no ha estat una esmena al seu treball, en aquest cas o la seva gestió, sinó
més,
doncs,
mica més de temps, no?
Exacte, marcat cada partit les seves prioritats per a aquesta legislatura. Gràcies, Jolanda. Bona tarda.
Fins demà. I amb aquesta sintonia saludo a l'Albert Díez, que és qui té tota la informació esportiva. Què tal, Albert? Bona tarda.
O gairebé tota, Iolanda. Gairebé tota. Què tal? Bona tarda a tothom.
Vinga, i comencem parlant del Barça, sí, amb noms propis.
Sí, dos noms propis, un que hi és i ha de tornar, l'esperem amb ganes, després d'aquesta segona aturada pels compromisos de seleccions, és Gavi, i l'altre acaba d'aterrar, Szczęsny, ja parla, entrevistes a diversos mitjans escrits, com a nou jugador del Futbol Club Barcelona. Tot això ho està recollint Víctor Navarro. Explica'ns, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda, Albert. Sí, un Szczęsny que ha donat una entrevista a Mundo Deportivo i un altre esport. Avui mateix, sabeu que ja va dir el seu company i compatriota Lewandowski que en dues setmanes ja estaria gest per ser titular o almenys competir la porteria del Barça amb Iñaki Peña. L'entrenador Hansi Flick va dir que després de l'aturada estaria preparat i Szczęsny està entrenant. Diu que ell en cap moment se li va passar pel cap dir no al Barça, que és veritat que no s'ho creia. Quan sonava el seu nom i encara no l'havien trucat, no s'ho creia perquè estava retirat, portava uns mesos retirat. I Szczęsny ha explicat, li han preguntat, per un dels temes del que es parla més al voltant del porter, ja porter del Barça, sobre fumar. Ell fuma i reconeix que fuma i que seguirà fumant, però que vol que el valorin com a porter. I l'altre nom que deies és Gavi. Avui ha fet un partidet a la Ciutat Esportiva entre el primer equip i el filial, perquè no hi ha prou jugadors, o per lesions o perquè estan amb les seleccions, i Gavi ha completat els 40 minuts. L'objectiu és que estigui el dia 20 d'octubre al Barça-Sevilla, que torni un any després Gavi a jugar amb el Futbol Club Barcelona.
Aquesta és la notícia, així tenim el Barça. Anem a parlar del Barça, però Barça femení, perquè estem en el compte enrere, que arrenqui la Champions 2024-2025. Partit a Manchester, davant el City. City-Barça a partir de les 9 de la nit. Tenim 11 ja de les blaugranes, Víctor?
Tenim l'11, acaba de sortir fa res, uns minuts, Albert. Cata Coll és la portera del Barça, titular a Manchester. Torna el Barça a jugar i a defensar el títol a Europa. La defensa, Ona Batlle, Engen, Mapi León i Rolfo. De pivot, Walsh. I davant tindrà Aitana Bonmatí i Patri. I a la davantera, el trident atacant, Graham Hansen, Alexia Putellas, la capitana. I, com a nou referència, Eva Pejor. Són l'11 de Pere Romeu en l'estrena contra el Manchester City. És el rival més fort del seu grup a les 9 de la nit a Manchester. Aquest partit, el primer partit del Barça a la Champions en aquesta edició.
Deixem pendent el Víctor Navarro de tota l'actualitat del Barça i d'aquest partit que arrenca a les 9 de la nit. Gràcies, Víctor. Tenim encara Gràcies. Més coses camí de les 8 del vespre, Yolanda.
Està en joc, no?, el partit de la penya a l'Eurocup.
Efectivament, l'Eurocup, que és la segona competició europea en importància, és la tercera jornada, una victòria i una derrota per la penya. Partit a Polònia, partit en joc des de les 7 de la tarda. Trefelsopot, Joventut de Badalona. Amb tot el que hem dit, la penya busca la primera victòria a domicili en competició europea aquesta temporada. Partit que tenim al descans i, de moment, bones notícies perquè guanya de 3 punts la penya. Trefelsopot 37, Joventut de Badalona 40. De moment, destacadíssim, Cassius Robertson, que està amb 15 punts. Deixa'm que recordi que a través de la xarxa social X, l'antic Twitter, vehiculem 3 enquestes a la xarxa social @esportscope. Enquesta Barça, enquesta Girona i enquesta Espanyol. Enquesta Barça. Preguntem avui, la millora del joc del Barça és un tema de futbol, físic o els dos? Aquesta hora de la tarda guanya aquesta última opció dels dos, una qüestió futbolística i una qüestió física, 64% de les respostes. I preguntem, enquesta Girona, on veieu el Girona a la Champions? Acabant del primer al vuitè, del novè al 24è, o no es classifica per les eliminatòries? La segona opció, entre el 9 i el 24, el 64% dels vots és el que opinen.
Molt bé, gràcies, Albert. Menú farcit en l'àmbit esportiu. Demà hi tornem.
Una abraçada.
Que vagi molt bé.
A partir de 8:45,
sí,
d'aquí una estona. Deportes Copia a la Linterna.
Vinga, fins demà, Albert.
Que vagi bé.
Doncs arribem pràcticament a les 8 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la vostra atenció i de seguida et seguim explicant tot el que t'interessa a la Linterna d'Àngel Expósito. Fins demà, que vagi molt bé. Bona tarda.